Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 4 de juny del 2021. Avui és dia de Sant Pere Màrtir i el pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Vivim en un temps més de formes que de fons. Les formes dominen els continguts. Ens quedem en la superfície dels esdeveniments sense aprofundir-los per entendre els signes dels temps. La política ha esdevingut un paradigma d'aquesta situació. La política és un espectacle que busca crear falques en els noticiaris amb la pretensió d'agitar les nostres emocions. Sembla que els polítics hagin renunciat a estimular el nostre pensament. Els debats parlamentaris són caricatures de la realitat i s'obliden de parlar del perquè de les raons polítiques. Assistim atònits a un enfrontament entre diputats pel preu de la roba o la marca d'una bossa. L'anècdota superficial amaga el debat polític. Els parlaments esdevenen teatres de gesticulacions o patis de col·legi per tal d'obtenir el nostre aplaudiment. Mentrestant, l'economia del país està oberta en canal i les esperances de molta gent estan esmicolades. Hem passat de la societat líquida a la liquidació de la política. Que tinguin un bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 624. Mirin, vivim en la societat de la imatge, de la cosificació, i per tant de l'aparença, i per tant el voler fer veure que... Vivim en una societat en la que una actriu que interpreta una dona amb arrugues i que no mira la seva imatge s'ha hagut de queixar a la productora de la seva darrera sèrie perquè, tot i el personatge, la seva imatge ha passat pel Photoshop, sense arrugues i amagant imperfeccions. De fet, la mateixa Kate Winslet, que és l'actriu, ja ho havia fet abans, i de fet, Hollywood mai l'ha entès, simplement hi encaixava poc. I mirem aquest exemple per no posar-nos al mirall davant nostre, on ens fem fotos, els hi posem filtres, les pengem a la xarxa i esperem a rebre likes, és a dir, a que la gent li agradi aquella aparença que jo vull vendre, obviant per complet la bellesa de la realitat. No només la simple arruga, sinó aquell fet que ens fa ser com som, el que ens defineix, vaja. I potser, el pitjor de tot no sigui que nosaltres ho fem. Potser el pitjor és que ni ens preguntem en quina societat estem educant els nostres fills.
A primera hora, amb Joan Trias.
Minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Berta Sacanell i Rafa Sanahuja a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Riber, la veu que us dirà bon dia si truqueu o ens veniu a veure al carrer Comtes de Belllloc, número 67 de Barcelona, si truqueu al 93-409-2770. Toni Huguet, el control tècnic, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Berta, Rafa, Àngels, Maria, Ignasi i Ferran. Què tal? Com esteu?
Bé, home. Bé, de divendres.
Segueix anant tot endavant. 1.400.000 persones amb les dues dosis. Déu-n'hi-do.
Estem contents, eh? Estem contents. Déu-n'hi-do.
Hola, xatos. Queden 5 setmanes.
No direm per què, Toni, no direm per què. Però queden 5 setmanes.
Que és divendres, cap de setmana, tirem endavant.
Tirem endavant i saludem a aquesta hora la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Com estem? Bon dia.
Bé, home, bé. T'has vist el que ens han portat aquí o no?
Sí. Ara mateix acabo d'entrar a l'estudi i m'he quedat... Has estat tu, Toni?
No. Rafa Sanahuja.
Ah, saps qui ha estat? I...
Sí, Rafa Sanahuja.
I ha deixat alguna noteta o...?
Res, ni un te quiero.
Res?
Res.
Només dolçor. Però i com ho saps, que ha estat ell?
Perquè la gent... Oi, tant, Toni, no ho sé.
Ara jugarem
estem
al joc
fent
de...
aquí, estem fent aquí una telenovela radiofònica. Mireu, hem entrat a l'estudi i ens hem trobat una safata amb 2 croissants de xocolata, 3 croissanets de xocolata blanca, 3 croissanets de xocolata negra, 3 croissanets, com en dius, d'aquests? Va ser, dels nevaditos. Jo li he dit nevaditos tota la vida, eh?
Sí.
Aquests amb sucre per sobre i 2 magdalenes. I ja està.
Després li preguntem. Molt agraïts, gràcies,
molt
Rafa.
Molt agraïts. Això sí que...
Comencem bé el cap de setmana, que volíem fer règim, Joan.
Mira, hi ha algun oient aquí, per cert, li vaig agrair molt, però no en públic, diguem-ho. Li vaig agrair molt l'altre dia perquè em va fer riure molt. Deia que li havia agradat molt el davantal d'aquest programa. Doncs dir-li a aquest oient que amb una safata de Rafa Sanahuja aquí ja pots fer allò de ole, ole, ole.
Per buscar connexions, no?
Per buscar connexions.
Jo que ahir vaig sopar pinya, Joan.
Ahir vas sopar pinya?
Ahir vaig sopar pinya per fer una mica de detox i avui Rafa Sanahuja.
Patapam, eh? Menjaràs un croissant, per això?
Home, i 2, gràcies. No. No sabem per què, però li agraïm, eh?
Escolta'm, 7 minuts que passen de les 8.
Sí, no,
digue'm,
potser sí que...
Volies dir alguna cosa
o comencem
programa?
No, com vulguis. Et dic també quina hora vaig posar la rentadora. Què més vols saber?
Són aquells moments precisos en què estic esperant que el nostre director ens estigui escoltant. Sí, se hizo el silencio.
Val.
Així, això és fer ràdio.
Això és fer ràdio, totalment, ja totalment. Potser també se va esperant que arribi el guió.
Coses de la ràdio,
coses
amics.
De la redacció.
Coses de la ràdio.
Tot i que hem mirat avui que hi havia paper, doncs coses que passen, però tot i així, Joan, tirem endavant, eh?
Tirem endavant,
sí,
va.
Sí.
Perquè...
Si no, ja improvisarem.
La protagonista del dia, sens dubte.
Mira, és la filòloga Teresa Cabré. Ha estat escollida presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans aquest dijous amb un 91% dels vots a favor. Cabré es converteix, Joan, en la primera dona que presideix la institució fundada per Enric Prat de la Riba el juny de l'any 1907. Per tant, feia 114 anys que no presidia cap dona l'Institut d'Estudis Catalans.
Aquesta hora va, si treus el cap per la finestra.
Barcelona 21 graus, Lleida 18 graus, Girona 15 graus, Tarragona 20 graus i Andorra 12 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Maria Rosa Fiol és directora general i vicepresidenta d'AEVALL, Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat. Aquí, Joan, li volem preguntar per què està a favor de l'ampliació d'aquesta tercera pista a l'aeroport del Prat i que està generant polèmica els darrers dies. També, però avui, parlarem amb Zeroport, que és la plataforma pel descreixement del port i l'aeroport de Barcelona, que seria la part contrària. Per tant,
és que no hi estan d'acord, eh?
Sí, ens assumim, ens afegim en la polèmica d'aquests dies que està havent-hi amb l'ampliació del Prat o no. Avui en parlarem en aquest programa. Com sabem, aquesta setmana doncs hem sabut que el Tribunal General de la Unió Europea ha retornat temporalment la immunitat com a eurodiputats a Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Toni Comín. Amb qui parlarem avui en aquest programa? Doncs amb Toni Comín, perquè ens expliqui com han rebut aquesta notícia. Serà a partir de les 9 del matí. A partir de 9:45 parlarem amb els advocats de Digestum Legal. A les 10 parlarem de Cinema Filaset amb Néstor Company, Àlex Vintró i Rafa Sanahuja. I, Joan, també sabrem què podem fer aquest cap de setmana, el que passa a Berta, amb Berta Sacanell, i parlarem de la 41a Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat, que celebrarà aquest proper cap de setmana. Alguna cosa a dir?
No, un clàssic ja...
Ho disfrutaràs de primera mà, no?
O que és bona la cirera de Torrelles de Llobregat.
Doncs mira, Joan, avui parlarem amb el teu primer tinent d'alcalde, l'Eduard García, que ens en doni més detalls del que menjareu aquest cap de setmana a Torrelles de Llobregat. I acabarem programa avui setmana amb freqüència modulada o el que és el mateix Moagebu i el darrer minut.
Com has fet això?
No, ho he fet malament, ja ho sé, fes-ho tu.
Va, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel i d'aquest programa al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Un dia en el que us volem preguntar, per exemple, mira, ara sortia el cas, ho deia a l'inici del programa, i de fet en parlarem, amb els senyors de les sèries i les pel·lícules, diguem-ne. Sortia aquest cas de Kate Winslet, no sé si saps, Mercè, que la nova sèrie ha volgut amagar una mica les imperfeccions de Kate Winslet, les arrugues i tot plegat, amb una imatge del que serà la nova temporada. Doncs bé, volem preguntar una mica això, Si
esteu a favor de les arrugues o no.
Exacte, si la imatge se'ns està menjant en el segle XXI. Mm-hmm. Estàs entenent?
Sí,
no sé si m'estic
posant
en un jardí o no, Mercè?
No, vas bé. Mira, sí? Sí, busquem... Clar, la idea seria, Joan, no?, preguntar directament als nostres oients si ells estan a favor...
Sou d'arrugues o les voleu treure?
Exacte, si estan a favor de les arrugues o no, del pas del temps.
Exacte.
De mostrar aquest envelliment o no.
Exacte.
Què et sembla?
I per què us ho preguntem avui als 663-99-30-62? Missatges de veu a WhatsApp, perquè avui sortegem, ni més ni menys que una cistella Cap Bravo.
Ah, molt bé.
No t'esperaves, aquesta?
No, sí, però... Improvisant, sense guió. No, anava a dir una cosa, la cistella que preu és impressionant, O sigui, per tots aquells oients...
Productes per arrugues, també, eh?
També. I productes Vélez, Sània, és una passada. Vull dir, et salva el cap de setmana.
I ja està. Voleu aquesta cistella de Cap Bravo? La sortegem entre tots els oients, que envieu una nota d'àudio a partir d'ara mateix i fins a les 11 del matí al 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, Mercè, de què s'hi estarà parlant avui?
De l'informe que debatrà el Consell d'Europa, que demana l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres. Que Argimon ha descartat obrir les discoteques aquest cap de setmana. Que a partir d'avui, Joan, tant teatres, cinemes, bars i restaurants poden obrir fins a la 1 de la matinada i també s'amplien aforaments, però hi ha mesures que encara es mantenen. Que els crims masclistes es disparen després del final de l'estat d'alarma. De fet, llegim avui a La Vanguardia que els experts ho atribueixen al fet que els maltractadors ataquen les seves parelles després de perdre el domini total que donava el confinament. I també el nom propi, com dèiem, protagonista avui del dia, Teresa Cabré, és la primera dona que presideix l'Institut d'Estudis Catalans. Per cert, avui trobareu una entrevista a la nova presidenta de l'entitat aquest mateix divendres al diari Ara. També d'aquestes arrugues, de fet, la pregunta que us plantegem avui a través del nostre WhatsApp, si esteu a favor o no de les arrugues, la mateixa Kate Winslet es planta de nou contra el Photoshop. Torneu-me a posar les arrugues. L'actriu que interpreta una policia de mitjana edat a la miniserie de HBO, Mare of Easttown, ha defensat la imatge que de dona real, sense filtres.
I tant. Voleu participar-hi? 663-99-30-62. Missatges de veu al WhatsApp de programa i de Ràdio Estel. Tirem la cançó, Toni, tirem la cançó. Volaré. Doncs sí, nosaltres ens volíem sumar a la polèmica de l'aeroport de Barcelona i, per tant, Dean Martin. Cantaré. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veletto rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito.
dipinto di blu e chi dice di stare lassù. E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. My happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu.
A primera hora, a Radio Estel.
Un minut que passa ara mateix d'un quart de nou del matí. A aquesta hora hem de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a l'AP7. A l'altura de Cerdanyola, Barberà, hi ha 2-3 quilòmetres de retencions, tant a l'AP7 com a l'AB30, de fet, força carregats en sentit nord, amb alguna aturada. També a la C58 hi ha retencions per anar cap a l'enllaç amb aquesta AP7, des de l'altura de Sant Quirze, també des de Ripollet, uns 2 quilòmetres en aquesta C58, també a Montcada, hi ha un parell de quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat. Pel que fa a la Pota Sud, ara mateix hi ha un quilòmetre de retenció a l'AP7 al nus del Papiol. En sentit sud també queden retencions de la A2. Són un parell de quilòmetres a l'altura de Sant Joan d'Espí. Pel que fa a la C-17, hi ha retencions de Parets en sentit nord, en sentit Vic, són 1,5 km. I pel que fa a les rondes, hi ha retencions en sentit Llobregat, a l'altura d'Horta, també a uns 2-3 quilòmetres de la ronda litoral a l'altura del Poblenou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Adrià Rodríguez, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Com a novetat, informar que a partir d'avui, Tram, Metro de Barcelona i les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya prestaran servei nocturn fins a les 2 de la matinada les nits de divendres i dissabtes. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Adrià. 18 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora encetem la informació més destacada que passa per aquest Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa, que demana a Espanya que alliberi els presos i retiri les euroordres, Mercè.
Sí, el text que per cert és d'ara es debatrà a l'Assemblea reclama la reforma de la sedició, de la delita de sedició per evitar penes, diu aquest informe, desproporcionades. De fet, el diputat socialista Letó, ell és Boris Sileviks, ha estat l'autor d'aquest informe durant un any i mig, durant el qual ha visitat tant Madrid i Barcelona. Aquest esborrany de la resolució també demana a Espanya que retiri l'acusació contra la resta de càrrecs de baix rang en la causa de l'1 d'octubre. També que s'abstinguin de sancionar els successos dels empresonats per accions simbòliques que només expressen la seva solidaritat amb els detinguts, diu el text, en referència clarament a l'expresident Quim Torra. Igualment, l'informe demana a l'Estat que obri un diàleg obert i constructiu amb totes les forces polítiques de Catalunya, inclòs els que s'oposen a la independència, per enfortir la qualitat de la democràcia, diu el text espanyola.
I el govern espanyol portarà precisament a la taula de diàleg una proposta de reforma del finançament, complir amb les inversions, mesures per evitar la judicialització, la descentralització d'ajudes i subvencions i la gestió autonòmica del 0,7% de l'IRPF.
Sí, són alguns dels 44 punts, Joan, de l'agenda pel retrobament que el president Pedro Sánchez va posar sobre la taula de Quim Torra a la reunió del 6 de febrer del 2020 passat i que ara, segons ha assegurat el ministre de Política Territorial, torna com a proposta del govern espanyol a la Generalitat en aquest marc, en aquest nou marc de diàleg. La Moncloa ja ha posat en marxa doncs, alguns dels punts d'aquella promesa que toparà amb les reivindicacions de la Generalitat. En tot cas, en declaracions des de Bilbao, Miquel Iceta assegurava que el seu executiu seurà a la taula amb la millor de les disposicions per escoltar el plantejament de la Generalitat i del seu president des del minut zero. La represa de la taula de diàleg encara no té data i es produirà, en tot cas, després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tindrà lloc a la Moncloa previsiblement la setmana que ve. Per Sara, avui apunten molts mitjans de comunicació que Pedro Sánchez estaria pensant remodelar el seu executiu després de la gestió de la pandèmia. I encara us destaquem una informació en clau judicial, i és que Maria Eugènia Gay ha guanyat les eleccions al Col·legi d'Advocats de Barcelona i continuarà sent la degana de l'ICAP. La candidatura alternativa, la independentista, podríem dir-ho així, de Gonzalo Oliveros, no ha pogut imposar-se i ha quedat en segon lloc malgrat la campanya per guanyar la legitimitat dins els advocats de la capital catalana.
Canviem de qüestió aquesta hora perquè el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha descartat la reobertura de l'oci nocturn aquest cap de setmana.
Tot i que fa temps que defensa que cal donar aire al sector, el que fa més temps que està tancat per la Covid, escoltem les declaracions de Josep Maria Argimon.
Una primera reunió agendada i, per tant, començarem a treballar amb l'oci nocturn. Si vostè em pregunta si aquesta setmana vinent obrirem aquest cap de setmana, no. Si em pregunta amb quina data, doncs no es preocupi que puntualment, quan ja ho tinguem tot tancat, ho anunciarem des de govern, en quina data obrirem i en quines condicions obrirem. Però sí que és aquesta la nostra voluntat.
Argimon ha afirmat que en els indicadors per la reobertura de l'oci nocturn que s'han abordat al Consell Interterritorial de Salut estem en nivells baixos, ja que, i aquest no és el problema, però ha demanat temps per definir com s'ha de fer. Seguirem treballant en el pla, ha conclòs el mateix Argimon.
I precisament Salut assegura que la vacuna de Janssen té un major benefici que risc en la franja de 40-49 anys.
Sí, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, recalcava ahir el benefici que comporta posar-se la vacuna de Janssen.
La valoració global, la valoració de l'agència reguladora, és que és una vacuna que té un major benefici que risc també en aquestes edats.
Recordem, no?, aquestes edats de 40-49 anys que se les podrà subministrar aquest vaccí de Janssen juntament amb Pfizer i Moderna. I és que a tot això, aquestes declaracions venen perquè l'epidemiòleg Oriol Mitjà criticava ahir a xarxes socials que s'administri Janssen a menors de 50 anys pel risc de trombosi. Cabezas ha deixat clar que la possibilitat de trombosi és molt, molt infreqüent. D'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, defensava ahir l'actuació del departament en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils després que un jutge hagi demanat als Mossos que investiguin si el govern va prevaricar.
I el centre obert d'Arrels Fundació, ubicat al Raval de Barcelona, s'ha convertit aquest dijous en un punt de vacunació per una vuitantena de persones sense llar.
Arran de l'inici de la vacunació d'aquest col·lectiu especialment vulnerable, el centre s'ha reconvertit per unes hores en un espai de salut per apropar el vaccí a les persones sense sostre. L'acció impulsada des del Departament de Salut la gestiona el CAP Drassanes i se'ls administra Janssen monodosi, considerada doncs, la més adequada per la situació de les persones sense llar. El director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, celebrava aquesta iniciativa.
Crec que ha sigut bo esperar a que sigui una vacunació d'una dosi, perquè si no moltes persones s'haguessin quedat probablement amb la meitat de la solució. Almenys ara les persones que s'han vacunat aquí ja poden estar tranquil·les que amb la Covid ja es tenen prou resolt, diguem, no? I és una preocupació menys per la vida tan dura que ha de viure i el patiment que té una persona que dorm al carrer.
Per cert, que avui comença la vacunació, en aquest cas a l'Hospital de Campanya de Barcelona.
I el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, descarta aprovar una llei de pressupostos aquest any i aposta per treballar directament en una proposta per ser aprovada el 2022.
I aquest pressupost el començarem a treballar des de la setmana que ve i per això posarem contacte amb els diferents grups parlamentaris per tal de tenir una primera ronda de contactes i començar a treballar una llei, com vostè diu, la més important o de les més importants que pot tenir un govern i que, evidentment, necessita temps, com vostè sap. Ho farem bé, ho farem amb temps, però farem els pressupostos pel 2022.
Ho va dir per ser ahir al Parlament. D'altra banda, Jaume Giró ha demanat actes com el de suport a l'ampliació de l'aeroport del Prat, protagonitzat per organitzacions del món econòmic, però per denunciar el dèficit fiscal i d'inversions a Catalunya per part de l'Estat espanyol.
I coincidint ahir amb la solemnitat de Corpus, les Càritas diocesanes han presentat les seves memòries anuals.
Per exemple, en el cas de Barcelona, la presentació es va fer ahir en una roda de premsa presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de la capital catalana i president de Càritas Barcelona. En el balanç d'aquest 2020 passat, marcat per la pandèmia, una de les dades més significatives és que un 47% de les llars ateses durant el 2020 són noves, és a dir, que no havien rebut mai abans l'ajuda de Càritas Barcelona. Així mateix, s'han triplicat les ajudes econòmiques per aliments i s'han duplicat les ajudes per relloguer. En total, Càritas Diocesana de Barcelona va atendre 16.249 llars. D'altra banda, el 26% de les llars ateses per Càritas viu sense cap ingrés. Abans de la pandèmia era el 8%, i només el 8% cobra alguna prestació d'ingressos mínims. Salvador Busquets, director director de Càritas a Barcelona explicava ahir que la crisi del Covid-19 ha tingut un impacte molt intens a les persones amb més vulnerabilitat. De fet, Joan, la coincidència del Dia de la Caritat amb la col·lecta, amb la solemnitat del Corpus Christi, és com la millor síntesi, no?, del que vol ser l'Església de Jesucrist. Es tracta de fer present el cos sofrent del mateix Crist en la pregària i la comunió eucarística mentre s'impulsa l'ajuda i també el treball per atacar les arrels de la pobresa i també la vulnerabilitat.
I l'Església precisament celebra aquest diumenge solemnitat del cos i la sang de Crist, el Dia de la Caritat.
Sí, va tot lligat, Joan, perquè amb el lema "A mi m'ho fèieu", els bisbes de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social inviten a potenciar la capilaritat en els pobles, barris i ciutats per cuidar i acompanyar aquest patiment tan gran causat per la Covid-19. L'escrit agraeix el servei generós que duen a terme els deixebles de Jesucrist a través de Càritas, com també els qui fan possible el servei de la caritat en parròquies o altres institucions de l'Església o d'inspiració cristiana. A més, a partir del punt 8 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, els bisbes elogien les persones que formen comunitats per sostenir els qui pateixen les ferides de la pandèmia i veuen sovint trencades les seves vides. Jordi Julià, de l'àrea de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, i Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, doncs justament ho comentaven ahir dijous des del programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, aquests principals aspectes, no?, de la campanya que tenen en marxa les diòcesis amb seu a Catalunya des de Càritas. D'una banda, Julià destacava que en el cas de la Diocesana de Barcelona, més enllà de dades sobre l'afectació de Covid a moltes persones a nivell social, econòmic, laboral i emocional, també subratllava Julià, doncs, el tema de la bretxa digital.
Per diferenciar-nos també d'altres dades que havíem donat, doncs, hem destacat el tema de la bretxa digital com un dels punts interessants o diferents. És a dir, detectem que de les 36.000 persones que atenem, que hem atès durant aquest any, gairebé la meitat o més de la meitat, doncs, pateixen la bretxa digital. Què vol dir això? Doncs que moltes vegades no tenen connexió a internet, moltes vegades doncs, no tenen ni un ordinador, ni un dispositiu, ni una tableta per poder fer les gestions, i tot això al final repercuteix negativament en tots els àmbits de la seva vida, ja sigui doncs, per buscar feina, sigui, per exemple, doncs, per ajudar els seus fills a fer els deures, que això també doncs, és una necessitat, o fins i tot ara ens estem trobant que moltes de les persones que haurien de fer els tràmits per demanar la cita per vacunar-se, doncs, com que no tenen aquestes eines i tot s'ha de fer doncs, per un SMS o per internet, doncs, tenen dificultats per poder-hi accedir.
Per la seva banda, també en declaracions ahir al Mirador de l'Actualitat, Lluís Miguel Luna assegurava que l'entitat catòlica està molt agraïda a les nombroses persones que han fet donatius des de l'inici de la pandèmia. A més, ha destacat que les peticions que fa Càritas al govern i a les autoritats no són noves.
Jo remarcaria un fet que tant a l'última roda de premsa que vam fer amb la presentació de la tercera onada de l'impacte de la Covid, no? Una de les coses que va comentar doncs, el seu director, que a més és vicepresident de Càritas Catalunya, en Salvador Busquets, va ser precisament que de les peticions que fan el govern, que, doncs no són peticions noves. Ho va remarcar molt especialment i crec que això és important. Entitats com Càritas estem reclamant des de fa molts anys tota una sèrie de millores i estem pràcticament en una situació d'aturada que hem, fora de dues o tres qüestions molt puntuals, hem avançat poquíssim. Per tant, no és una qüestió de que innovem o intentem presentar noves coses perquè encara hi ha reptes del passat que no s'han superat.
Luna, sobre la campanya de Corpus de Càritas Catalunya, explicava que està promoguda aquest any per les 71 Càritas diocesanes espanyoles mitjançant un grup nou que ha apostat per destacar un element comú, Joan. La idea que hem recuperat l'esperit de comunitat amb una explosió d'iniciatives solidàries. Finalment ha presentat l'anomenat gest de campanya, que consisteix a fer-se un selfie i posant el hashtag a la mà comparteixent la foto.
I tu estàs entestant recordar-m'ho, Mercè. Berga viu aquesta setmana una situació atípica, ja que per segon any consecutiu la ciutat s'ha vist obligada a suspendre la seva festa més emblemàtica, la Patum.
Ja que no hi pot ser-hi, almenys en parlem.
Que solori,
eh? Això. Aquest dijous hauria de començar, com bé tu ja saps, Joan, la festa grossa, no?, amb els primers salts a la plaça de Sant Pere, i en lloc d'això, doncs, s'ha fet una plantada de les comparses. Finalment, l'Ajuntament també doncs, va decidir suspendre la passada de la comparseria de Patum per motius de seguretat. Els bergadans viuen, doncs, amb resignació, com també ho fa Joan Trias, aquesta situació provocada per la pandèmia, però no han volgut quedar-se a casa, Joan, i han omplert els carrers.
Troben el cadàver del noi de 15 anys desaparegut al riu Ebre a Miravet.
Sí, veí de Sabadell, el noi havia desaparegut ahir al migdia al riu Ebre, a Miravet, després d'entrar a l'aigua per banyar-se, juntament amb diversos companys, alumnes de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell, que participaven doncs, en una sortida cultural, havien entrat a l'aigua sense armilles salvavides després de finalitzar una excursió amb caiacs pel riu. Cap a la una del migdia, un d'ells alertava doncs, que el jove s'havia submergit i no havia tornat a sortir.
I atenció a aquesta notícia, perquè s'està convertint tot en una novel·la negra. La jutgessa ha enviat a presó provisional i sense fiança la dona que dilluns va agredir l'amo del bar on treballava, Sant Andreu de la Barca.
Sí, la dona doncs, assegura que va actuar en defensa pròpia per evitar que l'home l'agredís sexualment perquè diu que no era la primera vegada que intentava doncs, abusar d'ella. Però la jutgessa dubta ara d'aquesta versió perquè no encaixa amb els indicis ni tampoc amb les proves recollides. Segons explica l'Agència Catalana de Notícies, tampoc quadra amb les declaracions dels testimonis, alguns dels quals han assegurat que la dona i l'home doncs, agredit es presentaven com un matrimoni. De fet, la dona està acusada d'un delicte de lesions greus amb instrument perillós, però també s'està investigant a l'home.
I un nom propi, Josep Àngel Saiz, administrador diocesà de Terrassa, va nomenar ahir el prevere Eduard Pire Mayol, nou secretari general i canceller del bisbat.
De fet, el nomenament de Saiz com a arquebisbe de Sevilla i el fet que l'acompanya en el seu nou destí Manuel Coronado, actual secretari general i canceller i alhora secretari particular, doncs ha comportat el nomenament d'un successor en el càrrec. Aquest nomenament tindrà efecte a partir de dimecres vinent, 9 de juny, quan Manuel Coronado es traslladarà a Sevilla. Recordem que Josep Àngel Saiz prendrà possessió i iniciarà el seu ministeri a l'arxidiòcesi andalusa el proper dissabte 12 de juny en una celebració a la catedral de Sevilla.
I obrim plana esportiva perquè Koeman renova per un any més. Mercè.
Així és. Aquest dijous hi ha hagut fumata blanca a les oficines de Can Barça. Després de la reunió de la Junta Directiva, Joan Laporta ha fet oficial que Ronald Koeman es queda un any més.
I a tot plegat, Jordi Cruyff s'integra a l'àrea de futbol del Barça.
Sí, Laporta recupera el cognom, però pel Cruyff pel Barça, amb el retorn de l'entitat del seu fill Johan.
Tot bé? Sí. Minut i mig que passa de 8:45 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps farà a les properes hores, un dia com avui. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions que afecten punts de les comarques del Pla de Lleida i també punts de la comarca del Pallars. Ja cap a les comarques del Pirineu, aquestes precipitacions tenen les hores per no dir els minuts comptats. Al llarg de les properes hores es mantindrà la nuvolositat variable arreu del país. S'obriran clarianes, però de cara a la tarda, sobretot a partir de migdia, més nuvolades a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que acabaran donant ruixats i tempestes, i també alguna pot afectar comarques de l'extrem sud de Catalunya. La propera nit i matinada tindrem ruixats a qualsevol punt del país, de distribució molt irregular, i demà al matí també algun ruixat que pot afectar punts de les comarques de Barcelona i també de Girona. Amb el pas de les hores, cada vegada però més clarianes, però tant dissabte a la tarda com altra vegada diumenge a la tarda, més ruixats i tempestes en àrees de muntanya, sobretot Pirineu, Prepirineu i algun punt aïllat de les comarques de l'interior. Les temperatures avui molt semblants a les d'aquests últims dies, màximes de 25 a 30 graus, un pèl més baixes a la costa, i aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament, però al centre del dia l'ambient continuarà sent càlid.
Estàs escoltant a primera hora. A Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, tot arribant al cap de setmana, ens deixarem acompanyar per una de les veus clàssiques de la cançó francesa.
Ma petite comme l'eau. Elle est comme l'eau vive.
L'aigua musical.
Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent.
Estem escoltant la veu de Guy Beard, mort ara fa 6 anys i que, a més, és el pare de la coneguda actriu Emmanuelle Beard. La cançó que escoltem, L'eau vive, aigua viva, que, a més, s'ha convertit en gairebé una cançó obligada per cantar als més petits de casa.
Lorsque chante les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le cerf polaire. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé,
entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier.
Avui l'Aigua Musical ens ha portat a escoltar Guy Baird i aquesta Aigua Viva, l'Eau Vive, una proposta musical que ens obre les portes al cap de setmana.
Le ruisselet au large s'en est allé.
L'Aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les vacunes, amb la metgessa i advocada Carmen Rodrigo Larrucea. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Minuts que passen ara mateix de 9:15 del matí, a primera hora d'aquest matí, que volíem parlar de l'aeroport del Prat i de la polèmica que s'està generant els darrers dies. Per una banda, permetria ampliar les operacions com a hub internacional, rebent una mitjana de 80 milions d'usuaris l'any en comptes dels 53 actuals, encara que estem en pandèmia i s'ha reduït fins a un 90%. I per una altra, doncs l'ampliació de la pista es menjaria una de les llacunes històriques del Prat. Per parlar-ne de tot plegat, primer parlem amb qui està a favor d'aquesta ampliació. En parlem amb la directora general i vicepresidenta de la EVALL, l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. Maria Rosa Fiol, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Quins són els beneficis de l'ampliació d'un aeroport com el Prat de Barcelona?
Bueno, els beneficis són molts. El primer que hi ha que mirar és que històricament, en l'última ampliació, després, quan van estar fetes les pistes i les instal·lacions per un problema de sorolls mediambientals i de veïns, es va haver de modificar a l'ús que es feia de les instal·lacions a l'aeroport, no? Llavors, per dir-ho d'alguna manera, tenim unes instal·lacions a l'aeroport que a dia d'avui no s'estan utilitzant correctament ni de la manera que estava previst. Això fa que, d'alguna manera, a l'aeroport, tot i que té unes instal·lacions determinades, no les pot utilitzar de la manera adequada. Amb aquesta ampliació, què faríem? Arreglar d'una manera bastant definitiva tot el tema mediambiental dels sorolls i, al mateix temps, donaríem pas a un aeroport que podria créixer amb número de vols i d'assistència de molts tipus, perquè també està previst fer la ciutat aeroportuària, que també en el seu moment estava prevista, va quedar aturada, i que això també comportaria pues, portar un increment pues, amb tot el que és l'activitat empresarial, de noves inversions i de més. Amb la qual cosa estem a favor de l'ampliació. Per què? Perquè fins ara s'ha estat, d'alguna manera, visquent un apanyo en les instal·lacions de l'aeroport i d'aquesta manera resoldríem doncs, tots els temes de sorolls mediambientals i tot el que es tingués que fer de compensacions, que és el que demana la Unió Europea, i al mateix temps tindríem un aeroport amb possibilitat de ser un hub a nivell doncs, internacional, perquè seria intercontinental, i al mateix temps això ens donaria, doncs, tant en el territori com a Catalunya, un increment molt gran i una promoció econòmica extraordinària. No?
Es deixaria de veure, doncs, Barcelona com una ciutat purament turística?
Bueno, miri, justament ahir vaig estar en una reunió a Aena on se'ns va dir que el 40% de la gent que aterra en el Prat ve a Barcelona per turisme, a Barcelona o a Catalunya. I el 60% ho fan per altres motius, negoci, familiars, etc. En el qual ja s'està veient que és que l'aeroport no és solament turisme, sinó que majoritàriament és altres coses. I una mica és quantificar aquesta imatge que hi ha, que és falsa, no? No és un aeroport turístic, i per tant, doncs, bueno, a partir d'aquí es dedueixen moltes altres coses, no?
Estem parlant avui amb la directora general i vicepresidenta d'EVAL, Maria Rosa Fiol, de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat. Parlàvem dels beneficis d'aquesta ampliació del Prat, eh? Des de la mateixa associació no hi veuen cap prejudici, ho dic perquè em parlava també de mesures mediambientals com el soroll, però també explicàvem aquests darrers dies que precisament l'ampliació d'aquesta pista es menjaria una de les llacunes històriques del Prat.
Bueno, en aquests moments això no és així i a més pensin que a nivell europeu pues, totes les mesures mediambientals ja estan previstes i regulades i s'han de compensar i ara en aquests moments la compensació seria de 1 a 10, no? Llavors per cada hectàrea que d'alguna manera es tingués que agafar de la xarxa Natura 2000 pues, es tindrien que dotar 10 de nova reserva, amb la qual no hi ha cap mena de problema mediambiental. Pensin que si això fos així, Europa ja no ens ho aprovaria, i llavors Aena, que és una empresa seriosa i que fa les coses ben fetes, tot això ho té previst, i quan ells presenten un projecte, doncs tot això ho tenen estudiat. Jo diria que nosaltres una mica de recança tenim, una, perquè representem, a part de tota l'empresariat del territori, pues estan inclosos tots els propietaris tots els propietaris de les terres que en aquests moments estan utilitzant amb empreses agroalimentàries, no? Perquè el Delta del Llobregat pues, és un territori molt ric en agricultura i bueno, hi ha moltes empreses que històricament estan treballant i que d'alguna manera pues, fan que sigui pues, la horta de l'àrea metropolitana i de part de Catalunya, no? I llavors pues, això també ens preocupa. Per què? Perquè no han de sortir perjudicats, no han de ser els pagants d'aquesta història i, bueno, i això és el que ara d'alguna manera s'està perfilant i s'està començant a negociar amb Aena.
De seguida en parlarem d'Aena i de l'administració també, però abans deia Maria Rosa Fiol que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat suposaria doncs, tenir un hub internacional, que ho comentàvem abans, que en comptes de 53 milions d'any, que és la mitjana normal que té l'aeroport del Prat, es podria acollir fins a 80 milions d'usuaris l'any. Per tant, deixi'm preguntar-li també de quina forma afectaria tot plegat a l'economia catalana i si tot plegat també afavoriria la creació de nous llocs de treball.
Pues miri, això AENA ho té quantificat. Li parlaré primer del nostre territori. El nostre territori, que nosaltres considerem territori socioeconòmic a Hospitalet i al Baix Llobregat, dic perquè Hospitalet ja sap pertany al barcelonès, però és un tema administratiu, tota la vida havia sigut Baix Llobregat, i després tota la comarca del Baix Llobregat. Nosaltres en aquests moments som el 13% del PIB de Catalunya i amb l'ampliació de l'aeroport ens n'aniríem amb un 17%. I després a Catalunya l'ampliació de l'aeroport representaria gairebé 2 punts en el PIB, a l'increment. Llavors això, pensem, jo crec que inclús podria arribar a ser molt més, perquè hi ha una sèrie de temes econòmics de que una cosa comporta l'altra, i sobretot en temes de promoció econòmica, pensi que moltes empreses de tota mena s'instal·len a Barcelona o a Catalunya, pues una mica per localització, i això ho fan sempre pensant en aeroport, no? I en facilitat de poder, de mobilitat, no solament per tota la gent que ve, sinó també per quan ells han de marxar. És molt, molt important tindre un aeroport pensat pel futur. És que, si no, això limita moltíssim la promoció econòmica de tota mena que pugui tindre, no solament Barcelona i el nostre territori, Hospitalet i el Baix Llobregat, sinó tota Catalunya. I Barcelona, o fem una aposta de futur, que evidentment passa per l'ampliació de l'aeroport, o, escolti, ens quedem i ens despengem del món i ens posem tots a plantar patates i sense menjar per res l'activitat agroalimentària, eh?
Com veu, Maria Rosa Fiol, que la mateixa batllessa de Barcelona hagi votat en contra d'aquesta proposta?
Miri, em permetrà que sigui molt clara. A mi m'agradaria a vegades sentir de l'alcaldessa que construeix alguna cosa, perquè destruir és molt fàcil. Tot el que fan els altres sempre està malament, però ella no proposa coses per avançar, per construir, per anar més. Suposa a tot el que suposi, doncs creixement, abans... Escolti, tenim molts aturats. Acabem de sortir d'una pandèmia. Avui llegia el diari que el Ministeri creu que un 30% de les persones que estan en ERTOs podrien quedar-se a l'atur. Nosaltres tenim alguns indicadors que ens diuen que això serà superior, gairebé el 50%. Tot el que sigui creació de riquesa, pensem que és bo. Per què? Perquè ens fan falta llocs de treball. Les persones, és molt més social donar-los un lloc de treball que donar-los una subvenció o una prestació econòmica, no? El treball dignifica. L'altre els fa molt dependents i no és l'adequat pel seu desenvolupament. Tot el que sigui creació de riquesa és positiu per tots.
Directora general i vicepresidenta de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, Maria Rosa Fiol, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a primera hora de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
2 minuts que passen de 3:15 del matí. A aquesta hora volem anar cap al quiosc i saber què hi diu a tot plegat la premsa escrita en paper, la premsa digital. Mercè Regà.
Bon dia de nou, Joan. Doncs mira, ens centrem primer de tot en La Vanguardia, amb aquesta violència contra les dones. Destaquen que els experts atribueixen aquest augment dels crims masclistes després del final de l'estat d'alarma, i els experts ho atribueixen, dèiem, pel fet que els maltractadors ataquen les seves parelles després de perdre el domini total que donava el confinament. I també, justament, en parlàvem ara mateix, el govern central posa condicions a la taula sobre el Prat. L'executiu espanyol vol saber qui la integrarà i quin serà el seu paper. Llegim avui al periòdico que Barcelona està assajant, Joan, noves terrasses. L'Ajuntament desterra el formigó amb quatre prototips de vetlladors a les calçades que seran provats durant un mes. Destaquem també al Punt Avui la seva portada diu: de cara al 2022, el govern renuncia a fer el pressupost d'aquest any i es concentrarà en l'any vinent. I també destaquem, doncs, el nom propi del dia d'avui, d'aquest divendres, Teresa Cabré, la primera dona que presideix l'Institut d'Estudis Catalans. El País avui destaquen aquesta notícia, i és que Londres ha golpejat el turisme a l'excluir Espanya de la seva llista verda per entrar en el país. I el Diari Ara destaca aquesta rebel·lió autonòmica contra el pla estatal d'oci nocturn. De fet, les comunitats populars, més les Balears, Euskadi i Catalunya, estan en desacord amb el protocol plantejat per part de Sanitat. I també, com destacàvem la portada del País, el Regne Unit manté Espanya 3 setmanes més fora de la llista de destins turístics segurs. I us destacàvem a l'inici aquesta entrevista avui al Diari Ara de Maria Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Els mestres haurien de sortir de la facultat dominant millor la llengua. És un dels titulars d'aquesta entrevista.
Portades a aquesta hora també dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Periòdic d'Andorra, l'IMAC 2020 posa de manifest l'augment de l'accés de velocitat per tipologia de vehicle, destaca l'increment del 75% de les infraccions per part de les motos. Seguim amb més portades, en aquest cas als diaris digitals locals. A Diari de Girona llegim avui: crim masclista a Porqueres. L'agressor que té pendent declarar davant del jutge és un expresidiari amb antecedents. A la mañana, des de Lleida, el Reial Aeri Club de Lleida restaurà el Piper G3, que és l'avió matriculat amb permís de vol més antic de l'estat espanyol. Aquesta aeronau històrica que va arribar a la capital del Segrià el 1949 havia estat 10 anys sense volar. A Diari Més destaquem que la urbanització de el PP10 de Tarragona costarà 1 milió d'euros més per entrebancs de la Covid. La despesa inicial de 13,8 milions augmenta en un 8% per un projecte que estarà enllestit el mes d'octubre, una mica més tard del previst. I avui, Joan, fem cap al far digital. La temporada de bany, ens expliquen en aquest digital, activa més de mig centenar de llocs de treball al litoral local. Aquest any es mantindran actives la majoria de mesures de prevenció impulsades en 2020 com el control d'aforament de les platges.
Portades també dels principals diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim que Càritas viu la campanya de Corpus molt agraïda als donants. Lluís Miguel Luna, de Càritas Catalunya, en conversa amb Jordi Julià de Barcelona, deien ahir en conversa al mirador de l'actualitat d'aquesta casa amb Ignasi Miranda que la pandèmia fa recuperar el sentit comunitari. A Flama.info llegim: l'ou com balla, dansa al claustre de la Catedral de Barcelona des del 1636. La Catedral de Barcelona va acollir ahir un any més la tradició de l'ou com balla a la font de Sant Jordi del claustre. S'han vestit de gala, com fa des de 1636, primera data documentada, per allotjar una de les tradicions més antigues de Barcelona. Religió en digital, llegim que la catedral de Còrdoba acollirà la beatificació de 127 religiosos assassinats durant la Guerra Civil. I a Vida Nueva llegim aquestes declaracions de Felip VI: Santiago no és el final del camí, sinó el principi. I és que el rei va presidir l'obertura del primer congrés mundial Xacobea, organitzat per l'Acadèmia Xacobea.
Gràcies, Mercè. A aquesta hora nosaltres que volem seguir parlant d'aquesta polèmica que s'està generant tot just aquesta setmana sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. I dèiem, s'està generant polèmica perquè, d'una banda, permetria ampliar operacions com a hub internacional, rebent una mitjana, ho estem explicant avui, de 80 milions d'usuaris l'any en comptes dels 53 que tenia fins ara, pandèmia a part. Però, per una altra, l'ampliació de la pista del Prat també es menjaria una de les llacunes històriques de la mateixa població. En parlàvem abans, dèiem, amb Maria Rosa Fiol. Ella era directora general i vicepresidenta de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat. En parlem ara amb Maria García. Ella és portaveu de la plataforma Zero Port i plataforma també d'entitats socials, veïnals i ecologistes. Maria, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Sí, hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-te quins són els prejudicis. Abans preguntava els beneficis, doncs bé, quins són els prejudicis d'una ampliació a l'aeroport del Prat?
Sí, doncs aquí nosaltres veiem injustificada aquesta obra faraònica davant d'una crisi climàtica, davant d'una crisi econòmica i davant d'una crisi també que té la pròpia sector de l'aviació. Veiem bastant injustificable que es destinen 1.700 milions d'euros públics aquesta obra amb totes les prioritats que tenim d'emergència social i d'infraestructures de transport, mitjans més sostenibles i altres necessitats, com seria en temes energètics, d'aigua. O sigui, nosaltres el que venim denunciant és que aquest és un projecte especulatiu. L'interès que hi ha és captar aquests diners públics per l'obra constructora. Aquí, grans empreses com Ferrovial, Sacyr, doncs ja estan interessades, com estan fent en altres aeroports. I aquí el que estem demanant és que responsabilitat als governs, o sigui, més que a AENA o als grans lobbies de l'aviació, i també recordem els fons d'inversió que està dins de... O sigui, AENA és una empresa participada en un 49% per grans fons voltor com BlackRock i altres fons internacionals que estan darrere del negoci immobiliari i turístic. Doncs aquí el que nosaltres demanem és que s'aturi aquest projecte. No té cap futur. Estem davant de reptes que són d'enorme envergadura i que tenim compromisos internacionals i que s'aturen com han fet Heathrow, els aeroports de Heathrow, Schiphol en Amsterdam o en París.
Maria, abans li preguntava a qui ens atenia, que era la directora general de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i del Baix Llobregat, i li feia una mica d'advocat del diable. Deixa'm fer-te també una mica d'advocat del diable a tu mateixa. És a dir, ara ens deies... 1.700 milions d'euros d'inversió pública per aquesta obra que qualifiqueu de faraònica en un temps en què és evident que hi ha una emergència social. No beneficia també o no posa sobre la taula solucions a aquesta emergència social d'una feina, per exemple, donar noves feines, o no posa sobre la taula passar del 13 al 17% del PIB a tot el Baix Llobregat?
Aquesta és una xifra, és el compte de la lletera. O sigui, l'única feina que es crearà és aquesta feina de la construcció. O sigui, és una feina que serà un parell d'anys i després, o sigui, és aquesta economia espanyola, també catalana, que es basa en l'obra pública. Llavors, clar, aquests municipis, doncs sí, aconseguiran que durant 2 anys tindran gent que estarà treballant en aquesta obra. Però després s'acaba, després és el desert, hem generat més emissions, hem invertit aquests diners públics en un sector que no, d'ocupació que no és duradero, i a més tindrà uns impactes sobre el delta del Llobregat, on viuen i treballen 1.500 pagesos. Davant també, recordem, a part de la crisi climàtica, que ens afectarà especialment a les grans ciutats del litoral mediterrani, també tenim aquí la crisi energètica. O sigui, l'Agència Internacional de l'Energia està parlant que en el 2025, o sigui, ho tenim aquí, tindrem una davallada de la producció de petroli de l'ordre del 30 al 50%. O sigui, per tant, algo que nosaltres venim demanant, que és un canvi econòmic vinculat a un decreixement en l'ús de l'energia i dels materials, és algo que ja està aquí. Ens preparem, o sigui, el sector de l'aviació no hi ha un combustible alternatiu, o sigui, utilitzen el querosè, combustibles fòssils. Per tant, aquest sector en poc temps, ja abans de la crisi, estava en una crisi, recordem rescats a aeroports, a companyies de l'aviació, rescats públics, tornem. Llavors, aquí estem en una jugada dels grans capitals, en una situació de crisi climàtica, energètica i social, i el que hem de fer és apostar a invertir en sectors com podria ser fins i tot l'agricultura del delta del Llobregat, que en poc temps tindrem també problemes en les cadenes globals d'aliments. Per tant, estem en un altre paradigma, o sigui, no estem en els anys 60, amb aquest paradigma de globalització, no?, de grans capitals. Recuperem una economia per les persones, duradora i especialment focalitzada en aquestes necessitats bàsiques, com serien l'alimentació, l'aigua, que també serà un problema que tindrem, l'energia, el transport públic, o sigui, deixem aquest model focalitzat en el turisme massiu que beneficia a molts pocs amb treball precari i que també hem vist com fa pujar els preus del lloguer, expulsar a la població dels seus barris, o sigui, té grans costos també socials a les ciutats.
No sé si precisament, Maria, des de Zero Port, aquesta plataforma de, pel decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona, heu pogut parlar amb alguna administració o amb diferents sectors?
Bueno, nosaltres especialment hem vingut parlant amb l'Ajuntament de Barcelona i del Prat. En principi han mostrat una oposició parcial, o sigui, només en relació a l'impacte en la Ricarda, no? Perquè és que és evident, lo que és el Delta és un ecosistema...
Per explicar-ho, Maria, als oients, la Ricarda és aquesta llacuna de la que estàvem parlant, eh?
Sí, sí, o sigui, s'ha de veure, el Delta és un ecosistema deltaic on tenim no només una de les zones amb més producció agrícola, sinó també és especialment crítica perquè és l'aigua de boca de Barcelona i de l'àrea metropolitana, de part de l'àrea metropolitana. Llavors, aquí tenim l'aqüífer que ens dona de beure, recordem, és la xarxa Ter Llobregat, i aquí tenim un problema molt greu perquè aquest delta s'ha pavimentat amb el port, l'aeroport es va desviar el riu Llobregat, i el que ha fet és que tota aquesta afectació al litoral i al delta, doncs ha fet que ara mateix estem bombejant aigua per recarregar els aqüífers, desalinitzar, o sigui, hi ha tot un cost públic, energètic, econòmic, perquè tots aquests impactes del port i l'aeroport i de les infraestructures viàries està fent que una zona que és vital per l'aigua que necessitem per la ciutadania o per als aliments, doncs està totalment degradada. Per tant, aquest llac forma part, s'ha de veure que aquest delta, l'equilibri és de totes les masses d'aigua, des del riu, fluvial, els aqüífers profund i superficials, aiguamolls, i el mar. En la mesura que estem variant aquest equilibri, està havent una intrusió salina, això significa, per exemple, el Borrasca Glòria ho va fer evident, o sigui, quan no hi ha portament de sediments del riu, doncs la barrera marina fa que ara mateix entra l'aigua de mar. O sigui, estem perdent el delta, que és una és estratègic, més en aquest escenari que en 10 anys tindrem d'escassetat de recursos per la vida. Ja no estem parlant... O sigui, aquí no és una qüestió de dir ecologia o treball o economia. No, no, estem parlant de canviar l'economia per fer possible la vida. O sigui, llavors aquesta economia obsoleta que ens ha portat a una situació ja que és irreversible i ara mateix l'únic que podem fer és canviar el rumb perquè aquesta situació estem veient com s'està gravant, no?
Maria, et parlava de l'administració. Deixa'm també preguntar-te, finalment, per el vot de la batllessa Ada Colau, que l'hem sabut tot just ahir, el sabíem, que ha votat en contra d'aquesta ampliació a l'aeroport del Prat. Què et sembla?
Sí, o sigui, nosaltres el que passa és que volem que hi hagi més contundència, o sigui, estem no només per protegir la Ricarda, sinó també, o sigui, no només d'aturar l'ampliació de la pista, sinó també la terminal, el que també va darrere, que és la ciutat aeroportuària, que volem fer com un tipus Singapur. Tot és especulatiu, o sigui que... Però sí que voldríem que també hi hagués una posició en contra de l'ampliació de l'activitat, o sigui, no només aquesta infraestructura pot assumir encara més vols, fins a 55 milions. O sigui, volem també que hi hagi una pressió perquè no s'ampliï en connexions amb altres aeroports de Catalunya i també perquè hi hagi un pla de redimensionament d'AENA, o sigui, i de reducció de vols, que és el que està fent altres ciutats. Alemanya, França, estan replantejant i una reducció del trànsit aeri per aquest compromís en les obligacions climàtiques i per aquesta situació de crisi energètica. Estan apostant més per el ferrocarril intercontinental i de fet és que veurem com fins i tot en transport hi haurà canvis molt importants vinculats a aquest augment que hi haurà en els preus del petroli.
Maria García, portaveu de la plataforma Zero Port, d'aquesta plataforma pel decreixement del port i l'aeroport de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, molt bon dia, que vagi bé.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora anem a publicitat, tornem de seguida.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermedades cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el Residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasipark.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 9 del matí. Mercè Raga, molt bon dia.
Bon dia de nou. I Joan, comencem amb una última hora que acabem de saber, i és que un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei ha mort aquesta nit en un accident de trànsit en impactar el seu vehicle amb un turisme, el conductor del qual, amb símptomes d'embriaguesa, ha fugit a peu. La policia l'ha pogut detenir cap a les 4 de la matinada. El xoc s'ha produït a Abrera. I avui també us destaquem aquesta hora que 12 persones han resultat intoxicades per inhalació de monòxid de carboni en un pis a Olot. Els bombers han estat alertats a les 4 de la matinada i han desplaçat 5 vehicles. Quan ha arribat al pis ja no hi quedava ningú, però han detectat el mal funcionament d'un escalfador a la cuina. I altres notícies del dia d'avui. L'Ajuntament de Sabadell ha decretat 3 dies de dol el 4, el 5 i el 6 de juny per la mort ahir del jove estudiant de 15 anys mentre feia una activitat amb el seu centre educatiu a Miravet, a Ribera d'Ebre, en Aigües de l'Ebre. També és notícia aquest divendres que la Secretaria d'Estat de Comunicació ha qualificat de rumors o comentaris la possible crisi de govern de Pedro Sánchez, que estaria sospesant per abans de l'estiu, un cop l'acadèmia estigui encarrilada i hagi acabat la discussió sobre els indults. I és que el govern de Pedro Sánchez, segons apunten alguns mitjans, estaria pensant en una remodelació de l'executiu. Hi ha encara més notícies perquè la degana del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gaia, ha estat reelegida després d'haver obtingut 5.496 vots a les eleccions per renovar la Junta de Govern del Col·legi. En un comunicat, el Comitè Electoral ha explicat que tota la candidatura de Gai ha estat escollida per àmplia majoria. I coincidint ahir amb la solemnitat del Corpus, les Càritas diocesanes han presentat les seves memòries anuals. Les dades més significatives pel que fa a Barcelona és que un 47% de les llars ateses durant el 2020 són noves, és a dir, que no havien rebut mai abans l'ajuda de Càritas Barcelona. Així mateix s'han triplicat les ajudes econòmiques per aliments i s'han duplicat les ajudes per relloguer. En total, Càritas diocesana de Barcelona va atendre 16.249 llars. D'altra banda, el 26% de les llars ateses per Càritas Barcelona viu sense cap ingrés. I acabem aquest repàs informatiu explicant-vos que l'Església celebra aquest diumenge Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, el Dia de la Caritat, amb el lema "A mi m'ho fèieu". Els bisbes de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social inviten a potenciar la capilaritat en els pobles, barris i ciutats per cuidar i acompanyar aquest patiment tan gran causat per la Covid-19.
9 i 10 minuts a aquesta hora, coneguem també què s'hi està dient al món de la xarxa.
Doncs...
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Onze minuts, pràcticament, que passen de les 9 del matí. Dèiem, a aquesta hora coneguem el que passa a la xarxa, què s'hi diu a aquesta hora al món de Twitter.
Sí, Joan, mira, te'n recordes que parlàvem ahir, ara crec que va ser ahir, de Sor Lucía Caram, que ha hagut de canviar el compte. Doncs la monja Domínica diu: em pregunto com és possible que hi hagi gent que s'alegri que alguns estiguin privats de llibertat, que no puguin veure la família. No creieu que el millor és solucionar els grans problemes en diàleg, des de la política i sempre des del respecte? Si vols llegir un altre tuit, en aquest cas del periodista Isaías Lafuente, diu: Casado, que fa dies que acusa Sánchez que els seus presumptes indults als presos del procés són il·legals i il·legítims, quan la llei legitima per concedir-los, emmudeix respecte a la imputació de la seva mentora Cospedal per uns presumptes delictes, aquests sí, il·legals i il·legítims. Recordem que Pablo Casado va sorprendre ahir amb unes declaracions que deia que la corrupció no importa a ningú. Uh-huh. I també, si vols, Joan, un tuit de Joaquín Rubio, tuitària, diu: sembla que el Partit Popular torna a ensopegar amb la mateixa pedra, recollir firmes contra algú. Mai va recollir firmes per descobrir a M. Rajoy perquè Zaplana tornés a la presó o perquè els de Blanquerna hi entrin, sempre contra alguna cosa que sigui catalana.
Gràcies, Mercè. Aquesta hora anem cap a publicitat. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves, i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les vacunes, amb la metgessa i advocada Carmen Rodrigo Larrucea. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Un quart de 10 del matí, com saben, aquesta setmana hem sabut que el Tribunal General de la Unió Europea ha retornat temporalment la immunitat com a eurodiputats a Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Toni Comín. El Tribunal General de la Unió Europea doncs accepta la mesura cautelar demandada per la defensa dels tres eurodiputats. La immunitat, recordem-ho, havia estat retirada a principi del març passat pel Parlament Europeu amb l'aprovació del suplicatori, però amb una forta divisió política, de fet la més gran de la història, per la retirada de la immunitat d'un eurodiputat. De fet, es va aprovar amb 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions. En parlem amb un dels protagonistes de tot plegat, l'eurodiputat Toni Comín. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
I encantat, com sempre, d'estar aquí a Ràdio Estel.
Ara ho comentàvem, els han tornat a concedir la immunitat, ni que sigui temporalment. La pregunta que es fa moltíssima gent és, i ara què? Quin és el següent pas? Què s'espera?
A veure, pas a pas. Ara hem d'esperar que el Parlament faci al·legacions, tot i que nosaltres creiem que el més intel·ligent i prudent per part del Parlament seria no fer-ne. I d'aquí un parell de mesos el tribunal ja donarà aquestes cautelars, aquesta immunitat provisional, la confirmarà com a immunitat provisional en qualsevol cas. Fins quan? Fins que el propi tribunal resolgui la demanda de fons, la demanda que vam fer contra el suplicatori. Com si nosaltres haguéssim fet dues demandes, una demanant tornim la immunitat provisionalment i la segona demanda, o la principal, demanant al tribunal que anul·li la decisió del Parlament. Sí. I si d'aquí dos mesos es confirma aquesta immunitat cautelar, llavors ja nosaltres mantenim la immunitat fins que d'aquí aproximadament un any, dic les dates de manera molt, molt, diguem, aproximada, perquè no les podem saber amb exactitud, d'aquí un any, posa que d'aquí un any resolen sobre la demanda principal i en allà sabrem si ja nosaltres ja recuperem la immunitat de manera definitiva o no. Aquella serà l'hora de la veritat pel que fa a la immunitat. Mentrestant, nosaltres podem circular per tots els països de la Unió Europea en plena llibertat. Altra cosa és com ho fan les institucions europees, com ho fa el Parlament, per obligar Espanya a respectar aquesta immunitat, com ho fa per obligar el senyor Llarena a retirar l'ordre de detenció que encara hi ha contra nosaltres i que des que som eurodiputats aquesta ordre de detenció hauria d'haver estat anul·lada.
Per tant, recordo haver-li preguntat, senyor Comín, quan va ser escollit com a eurodiputat i, per tant, va obtenir aquesta immunitat després d'aconseguir doncs, l'escó al Parlament Europeu. Té previst tornar, si té immunitat, a tota la comunitat europea?
Nosaltres tenim previst viatjar amb normalitat pel conjunt de la Unió Europea i, en el cas d'Espanya, el que tenim previst és exigir a les institucions europees que forcin Espanya a respectar la nostra immunitat, que és el que haurien d'estar fent des de fa temps, i que, per tant, forcin al Tribunal Suprem espanyol a retirar aquesta ordre de detenció. I en funció d'aquesta batalla, podem dir-ho així, institucional entre les institucions europees i l'estat espanyol, podrem llavors prendre decisions sobre, sobre la nostra tornada. Però hem de ser pacients, pas a pas, i anar veient si es compleix un pas, llavors, si estem en condicions de donar el següent. El que no podem és pujar directament al tercer graó si no hem pujat els graons anteriors.
Com s'ajuden casos com el seu i casos com el de Jordi Turull o Josep Rull, que també estan arribant a Europa?
S'ajuden molt amb les dues direccions, no? Però, per exemple, nosaltres, sense sortir d'aquesta qüestió de la immunitat, nosaltres què al·leguem davant del tribunal? Nosaltres al·leguem davant del tribunal que estem davant d'un cas de persecució política. Quan hi ha indicis de persecució política, el Parlament Europeu no pot concedir un suplicatori. I ja va concedir, perquè nosaltres fem una demanda contra el Parlament Europeu davant del Tribunal de Luxemburg, perquè diem el Parlament va actuar malament, però per quina raó va actuar malament? Perquè estem davant d'un cas de persecució política. I a més expliquem també que a més el Tribunal Suprem no és competent, com ja van dir la justícia belga, no? I, per tant, si el tribunal acabés estimant aquests arguments, el Tribunal de Luxemburg, el principal, el més important tribunal de la Unió Europea, el que està per damunt dels tribunals dels estats, acabés reconeixent que hi ha aquesta persecució política o que hi ha aquesta falta de competència al Suprem, home, això és devastador, perquè el Tribunal d'Estrasburg això ho tindrà en compte. I ara sabem que els presos polítics, el seu següent pas és davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. I podrien aprofitar les nostres victòries judicials a Luxemburg per les seves batalles judicials a Estrasburg.
Què li sembla, doncs, que es comencin a plantejar els indults als presos amb possibilitat efectiva?
Bueno, primer, d'entrada, hi ha prou anuncis i fets, és a dir, no s'hi val a fer propaganda amb aquest tema. Si el govern Sánchez, que no faci anuncis, que prengui decisions. Dit això, sobre els indults, nosaltres hem sigut claríssims des del principi, des d'un punt de vista humà, el celebrem moltíssim que els presos deixin de patir aquesta injustícia descomunal que han estat suportant durant aquests anys, que puguin tornar a casa amb els seus pares, amb les seves parelles, amb els seus fills, és on haurien d'estar des del primer dia, i per tant, evidentment que des del punt de vista humà nosaltres ens n'alegrarem moltíssim. Ara, hem de ser molt clar, des del punt de vista polític, els indults no són la solució de res, perquè aquest conflicte entre l'estat espanyol i la societat catalana només es pot resoldre acabant amb tota la repressió, no amb una part. Per tant, amnistia, tota la repressió sencera, presos exiliats i els 3.000 encausats que hi ha avui a Catalunya esperen judici. Per una banda, això, i per l'altra, una autodeterminació. Per tant, nosaltres ja ens encarregarem d'explicar-li a Europa que amb els indults no es resol el conflicte polític.
De fet, ja que parlem d'Europa, el Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa ha demanat a Espanya que alliberi precisament els presos i retiri també les euroordres.
Efectivament. I li ha dit més coses molt greus. És una bufetada molt forta. S'ha d'anar analitzant pas a pas, però amb mesura que passen les hores ens adonem de la magnitud de la bufetada que va rebre ahir l'estat espanyol per part d'una institució europea, que és la que vella pels drets humans, que és el Consell d'Europa. Una bufetada immensa. Li diu que indulti els presos, que deixi de perseguir-nos a nosaltres, que no li va fer ordres. Li diu que s'ha fet un ús trampós del Codi Penal, que han tornat a convertir en delicte el que va deixar de ser delicte, perquè la convocatòria legal de referèndums va deixar de ser delicte. Els diu coses molt gruixudes i en aquest sentit, jo si fos a Espanya estaria molt preocupat. I la preocupació d'Espanya ja te la confirmo, perquè la nota que va treure ahir el govern, la nota que va treure ahir el Ministeri d'Afers Exteriors, és una mica delirant, perquè per un cantó el Ministeri diu ens donen la raó i per l'altre els diu que us heu cregut de dir el que esteu dient, amb la mateixa nota diplomàtica. Per tant, és la millor prova de que Espanya sap que ha rebut una bufetada molt grossa i no sap com contestar.
Que es plantegin aquests indults, almenys que es posin sobre la taula i, sobretot, si es fessin efectius, obriria això alguna possibilitat de diàleg amb el govern espanyol?
Nosaltres sempre hem estat oberts al diàleg. És que deixem-ho clar, és que qui no vol dialogar és el govern espanyol.
qui fins ara no volia reunir la taula de diàleg perquè es negava a parlar d'autodeterminació era el govern espanyol, no érem pas nosaltres. El president Torra sempre va dir reunim la taula de diàleg, però anirem a parlar-hi d'autodeterminació. Si no, no cal que ens reunim. I, per tant, és el govern qui posa traves a la taula de diàleg. Ara el govern, per la seva estratègia dels seus interessos polítics a Espanya i Catalunya, t'interessarà reunir-la, doncs, bueno, ja ho hem dit, nosaltres hi anirem, però tampoc no volem convertir la taula de diàleg en una pèrdua de temps i en sinèria, per això no es pot acceptar aquesta taula de diàleg de manera indefinida si no hi ha progressos. Si no hi ha progressos, ens aniria clarament en contra dels nostres objectius, que és culminar el procés d'independència, i tampoc podem en aquesta taula de diàleg si el govern espanyol l'únic que busca amb aquesta taula de diàleg no és una negociació honesta, sinó que l'únic que busca és desmobilitzar l'independentisme. Per tant, si el govern espanyol munta una taula per no avançar en res, per no reconèixer res, i en canvi anar desactivant la mobilització, en aquesta taula de diàleg, en el fons no seria una taula de diàleg, seria una trampa en contra dels que volem legítimament, no?, culminar el procés d'independència, i en aquest sentit no tenim per què deixar-nos enredar amb una taula tramposa. Per això és molt important anar fent aquesta taula amb les idees molt clares i amb uns indicadors, per entendre'ns, que ens permetin saber si aquesta taula ens permet avançar cap al reconeixement de l'autodeterminació de Catalunya o, si no, si és només una trampa que té únicament el propòsit de desmobilitzar l'independentisme. Hem de poder-ho avaluar de manera molt clara, això.
Ho explicàvem aquest matí, el govern espanyol portarà o vol portar a la taula de diàleg una proposta de reforma del finançament, complir amb les inversions, mesures per evitar la judicialització, la descentralització d'ajudes i subvencions, la gestió autonòmica del 0,7% de l'IRPF. Són alguns dels 44 punts de l'agenda per al retrobament que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va posar sobre la taula ja de Quim Torra, del president Torra, a la reunió del 6 de febrer del 2020. Que es proposi tot plegat és una pèrdua de temps i és deixar-se enredar?
Bueno, en tot cas, jo crec que ningú està a la presó o a l'exili i ningú ha fet el que ha fet de centenars, per no dir milions de persones durant aquests anys, i cap dels 2 milions que van a votar el dia 1 d'octubre ho va fer per aconseguir la gestió autonòmica del 0,7% de l'RPF. Crec que és evident. I ni tan sols per una millora del sistema de finançament. És evident. Si hem fet tot el que hem fet, si la societat catalana ha fet tot el que ha fet, és perquè no pensa renunciar a exercir el seu dret a l'autodeterminació. És tan senzill com això. I, per tant, aquí el conflicte només es pot resoldre si Espanya respecta el dret a l'autodeterminació de Catalunya. No hi ha solució pel conflicte fora de l'autodeterminació. Fora de l'autodeterminació poden haver-hi altres coses. Poden haver-hi, doncs, que sigui, diguem, no? Algunes millores puntuals, però no hi ha solució al conflicte polític, que és el que està generant aquesta tensió dramàtica, diguem, entre una part de l'Estat i una sèrie d'institucions, no? I, per tant, fins que no hi hagi aquest reconeixement, aquest respecte al dret a l'autodeterminació, això no es resoldrà. I Espanya hauria d'entendre, Espanya hauria d'estudiar història, Espanya hauria d'estudiar menys dret constitucional i menys dret penal, o al revés, també hauria d'estudiar dret constitucional i dret penal per deixar-los de manipular, diguem, no? Vull dir que fins ara només s'han estudiat el dret per manipular-lo i per fer-ne un ús autoritari i per fer-ne un ús, diguem-ne, de lògica franquista. Han utilitzat amb una mirada franquista el dret penal i el dret constitucional i ho segueixen fent. Doncs Espanya hauria de deixar aquest ús trampós del dret i hauria d'estudiar història per entendre d'una vegada que sense un reconeixement al dret a l'autodeterminació el problema de Catalunya no es podrà resoldre. I no és massa, és una constatació històrica. El catalanisme té més de 100 anys. I el Parlament de Catalunya, des que es va restaurar la democràcia, ja va avisar, ja va dir no hem renunciat a l'autodeterminació d'aquest poble. Ho hem dit sempre. El que passa és que quan hem fet passos efectius per exercir l'autodeterminació és quan les coses s'han complicat i Espanya ha entrat en pànic. Però Catalunya sempre, 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 per molt que digui la Constitució del 78, el seu Parlament ha anat explicant de manera repetida que no renunciem al dret a l'autodeterminació, i és que és una societat que no ho farà. Per tant, Espanya només té una possibilitat de resoldre el conflicte entenent això. Això, si no, la ferida estarà aquí fins que la correlació de forces permeti fer efectiu, no?, aquest dret sense el respecte d'Espanya.
Parlàvem abans amb l'eurodiputat Toni Comín del que pensa el govern socialista, més Podem, el govern de Pedro Sánchez. Deixi'm parlar-li també de l'oposició, perquè, com ja sap, el Partit Popular ha fet una recollida de signatures arreu de l'Estat contra els indults.
Bueno, però això és això és la conseqüència. 40 anys després d'una transició caríssima. I t'ho explico molt curt. L'única suposada democràcia, dic suposada perquè evidentment que Espanya no es comporta com una democràcia, no? L'únic estat europeu, la democràcia del qual no s'ha construït sobre la derrota del feixisme, és Espanya. L'única. És la gran excepció. Totes les democràcies europees, totes les democràcies de l'Europa Occidental que van fundar la Unió Europea, es van